Abans de començar, volem donar les gràcies a les nostres farfantes, Neus i Mercè, als nostres afanetes, Sandra, Susana, Albert, Jordi i Adèlia, i a la nostra Maria Lorena, per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Avui,
sí.
Aquest matí,
sí.
He anat al Caixa Fòrum a
veure
una exposició sobre mòmies que han portat del Museu Britànic.
Ostres!
Haig de dir que l'exposició està força bé, les mòmies molt xules. La gent és horrorosa, tio.
Per què? Sí, òbviament, però per què?
Podem, com a societat, estar d'acord en que si estàs en un museu i estàs mirant una vitrina on hi ha un panell on t'explica les coses, si hi ha més d'una persona mirant la vitrina, no et pots posar just davant?
Ah, ja.
Sisplau. Man. I que si hi ha algú llegint-ho deixant mig metre de distància amb la vitrina perquè altra gent no pugui veure com faig jo, no pots ficar-te davant d'aquesta persona a fer una puta foto?
Ja, la gent li dona igual la vida.
Ja.
O sigui, i dos, podem... Sisplau, si portes els teus fills al museu, no els deixis córrer i fer la croqueta pel mig del passadís del museu. No és un
paquet. Ah, bueno, això és una cosa... és una
brutal,
cosa fascinant.
Hi havia... Sí, sí, estava sí. Ple de gent amb crios petits que... Hi havia crios molt petits veient mòmies i en plan, amb els vídeos que explicaven ells hi treien el cervell pel nas i els nens... Ah! I hi havia alguns que estava molt bé perquè anaven els pares amb el cri i els estaven intentant explicar les coses. Però és que hi havia alguns que els han deixat com si allò fos un parque.
Ja, ja, ja.
Nens, però quan et dic literal, fent la croqueta...
No, és que...
Oh, meu!
Hem de parlar del tema dels nens.
Un altre nen...
Hem de parlar d'això.
Gatejant i jugant a que era un gat. Passant entre les cames de la gent. I no era un nen tan petit, era un nen que tenia... perfectament 8 o 9 anys, no era tan petit.
Ja, ja, ja.
Mira, no tot és per nens i no passa res. Ja està. Perquè després fots els nens a tot arreu i no se saben comportar, que és normal, perquè són nens. Però...
És que encara que els jocs siguin per nens, jo l'altre dia vaig anar al McDonald's, vale? I ja no volíem entrar perquè necessitàvem veure alguna cosa, i ja no volíem entrar perquè normalment al McDonald's la gent... O sigui... Ja hi ha un tipus de gent una mica complicada, no?
És com anar al Primark.
Exacte.
És la mateixa vibe.
Same vibes.
Pues estava supertranquil i li dic a ma mare, mira, ens quedem i em prenc un cafè calent aquí, saps? I ja està, perquè no hi havia molt poca gent i no hi havia nens ni res. Vale. De cop entren les típiques mares amigues amb quatre crios i saps allò de via libre? I els nens començant a córrer, però a part de cridant, corrent per les taules, perseguint-se i no sé què històries, i era en plan, tio, és que no pot ser, en plan que no, ningú li digui res, perquè és que estàs molestant a l'altra gent, jo entenc que hi ha nens que són més moguts, gent que més... però, hòstia, tio, és que jo flipo amb la gent,
però
la si veritat,
en comptes d'anar a un lloc on molesti de tanta gent, ves directament al parc, eh?
Ah, tio, ves al puto parc aquest de dins del McDonald's que fa olopeus, que hi ha els nens que cridin, i aguanta'ls tu, els teus fills, no els aguantem els altres. Però és que fa ràbia perquè...
Deixa els sueltos a la piscina de boles, però... Sí, a mi és la perfecta. Sí, a mi és la perfecta que els pares portin els nens al museu, però, cony, hi ha llocs i llocs, saps? Sí, ja et dic, hi havia pares que anaven amb els nens i els anaven portant, els portaven a la feina de la mà, els anaven ensenyant. Clar, els anaven ensenyant, no sé què, i els anaven explicant. Els pares llegien primer el panell i després intentaven explicar als pares i eren en plan, oh, cute.
Sí. Havia... Responsabilitza't els teus fills, ja.
Clar, hi havia un matrimoni que eren avis i anaven amb un nen de 4 anys i un nen que tindria un parell d'anys més. El de 4 anys ho sé perquè he estat escoltant la conversa que tenia. I era molt, molt bonic tot, en plan, em sembla perfecte, però que després deixis els nens com si allò fos al parc a córrer, a cridar enmig del museu. Una altra cosa, hi havia força gent al museu, però també podem aclarir que el museu no és el bar i que no pots fotre't a cridar parlant de la teva vida i que si tu cunyado tiene un negocio de lampistería enmig del puto museu. Plan,
ja, també és un altre tema, eh?
I a més cridant, com si estiguessin en plan, al bar. Dius, per això ves tan al bar?
Ja, total, total.
Clar, és que no cal que estigui al museu si no t'interessa. Vull dir, hi ha molts llocs per fer això.
Sí, no sé, jo flipo amb la gent, no sé.
Bueno, avui vens tu de hater.
Avui vinc jo de hater, però és que la interacció amb les masses em provoca aquest hate cap a la humanitat. En fi, per això em passa la major part del meu temps mirant documentals i fent podcast.
Documentals de com es mata la gent, no?
Sí, és la meva manera d'exterioritzar la fantasia.
Bueno, què ens portes avui, Marta?
Què ens portes tu avui, Clara?
Jo? Em tocava a mi?
No.
Ah.
Lo del dia.
Digo, no fotem, eh? Ah, sí.
Ai,
mira, pues avui dies molt importants.
Sí?
Dia mundial de la pizza.
Oh.
Importantíssim. La pizza ens ha salvat la vida a tots més d'una vegada i de dos.
Sí.
Tot és així.
Esto es así.
Esto es así. I després, dia mundial de la llengua griega, que veiem, sincerament, pues bueno.
Home, igual d'important que qualsevol altra llengua.
Sí, clar. No, està clar, està claríssim. Però la rellevància en la meva vida entre la pizza i la llengua grega, doncs mira, que sí que em quedo amb la pizza, saps? Doncs haig d'escollir. Bueno.
Volia connectar la pizza i els grecs d'alguna manera i no...
I no hi ha alguna manera, no?
No.
Pizza, el que menjava. No?
Per pizza? La que ve d'Itàlia, a Itàlia hi havia els romans...
Que els van adaptar van la seva cultura. Ai. Així que tècnicament...
Home, és que es falta aquí...
Tècnicament podem dir que Zeus menjava pizza.
Literal.
La Marta...
Bueno, Zeus menjava el que volia. Sí.
Però Zeus no va existir, no?
Literalment. Com que vale. No?
Com
què
que
dius,
no?
Clara? Per favor. Estàs dient que els déus grecs no existien?
Sí, efectivament.
Home...
Soc negacionista
pues a mi m'agraden, a més m'agraden més que qualsevol altre déu.
Negacionista dels déus grecs. Dels déus
de
en
fet,
general, així.
Si m'obliguessin a creure en algun déu, probablement creuria en els déus
clar.
Grecs. I no és per res, però un any, per Nadal, més friki, em va donar molt fort i em vaig demanar un diccionari de mitologia grega.
Toma.
I literalment és un totxaco. O sigui, és un diccionari de noms i llavors hi ha el nom de... gent random de la mitologia grega i t'explica la seva història. I és molt xulo.
Uau, jo tinc els llibres de Percy Jackson.
Jo també.
Bueno. Ai, ai.
Sempre hubo niveles, Marta. Tot així.
No els tinc tots, per això.
No, haig de dir que el Percy Jackson em va agradar molt a mi, també.
Jo els cinc primers i no me'ls he llegit.
Crec que tinc els tres primers, només.
A més que la mitologia sempre ha fet una mandra, cosa...
A mi sempre la pel·li del Percy Jackson me'l van posar al col·le, a l'institut.
Sí. Però si no segueixen bé els llibres i mitològicament tampoc és que
siguin gaire... Però van dir una pel·li que mig conta, doncs ja està.
Ah, molt bé. Saps que ara faran com un reboot rotllo sèrie Disney Channel?
Sí, sí.
A Percy Jackson.
Em sembla bé.
Oh, sí, que faci el que els doni la gana. En fi. Per Déu és el senyor d'avui.
Sí.
Ah, no.
Que s'ho creia.
Bueno, jo, sincerament, no sé el que creia aquest senyor.
Bueno, és que és un espècimen una mica estrany.
No tant, perquè realment no fot res.
Home.
Ara en parlem. Sí, avui, després de... Quant de temps portem fent aquest podcast? Com quasi 2 anys, no?
Anem a dir any i mig.
Any i mig?
No, més.
Una mica més. Ens queden un parell de mesos per fer els 2 anys.
Exacte.
Wow.
Doncs portem tot aquest temps o dient que farem aquest cas... O la gent dient-nos que fem aquest cas. I per fi, el fem.
Després
ha arribat el vostre moment.
Ha arribat el vostre
moment. I el nostre.
I el nostre. I el d'aquest episodi i de l'episodi següent, perquè no ho he pogut fer tot en un episodi. Així que seran 2 episodis.
Spoiler.
És molt llarg.
I la teva capacitat de síntesi és limitada.
Doncs mira, ho he dividit en 2 parts, i dels 3 primers episodis, del primer sí que hi ha molta informació, però dels 2 últims els he mirat... plan, no apunten res, perquè són moltes anècdotes i no les apuntaré les anècdotes. Però farem Wild Wild Country de Netflix.
Oh.
Segurament ja hagueu vist el documental fa molt de temps, perquè jo que sé de quan és, 2018, 2019?
Ja fa molt de temps.
Fa molt de temps. Però, si no l'heu mirat, totalment recomanable que el mireu, perquè ja et dic, hi ha moltes anècdotes realment que no he inclòs. Molts punts de vista de persones individuals al voltant de tot aquest cas, que òbviament no he inclòs perquè és que era massa. I les imatges realment ajuden molt a veure o no. Això sí, mireu-ho després, no després d'aquest episodi, sinó després del següent episodi, perquè farem. Em fa la pregunta per això o no?
Marta!
Què?
Qui és el malandrí d'avui?
Mira, el malandrí d'avui considerarem que és un senyor que es diu Bhagwan Rajneesh.
Rajneesh.
El qual també anomenen Osho. Però jo diré Bhagwan tota l'estona perquè simplement m'he apuntat una B.
I Osho ve de la jugadora del Barça que es diu Oshoala.
Exacte. anava a dir-vos... Anava a dir-vos alguna cosa i m'he oblidat ja. Ah, sí, us anava a preguntar si l'heu remirat o no.
Jo el primer episodi, només.
Vale.
Jo l'he començat, però no l'he acabat.
Ahí s'ha quedat. Suposo que el veu mirant al seu moment, no?
Sí.
Sí, sí. Fa molt de temps, el que passa que me'n recordo de lo bàsic, però no amb detalls, òbviament, perquè és molt difícil. Són 6 episodis.
Lo interessant d'aquest documental és que m'he donat compte que no me'n recordava d'això, i és que, excepte una persona, tothom és tan imbècil. Ja. Tothom que parla, tots els testimonis, és en plan, tan imbècils. No me'n recordava de la quantitat de gent que dius, mare meva, és que ni d'una banda ni de l'altra. No els aguanto.
Jo me'n recordo molt de la senyora aquesta, que és com la seva secretària o alguna cosa així.
Sí, ara parlem d'ella.
D'aquesta sí que me'n recordo més.
Sí, com per no recordar-la d'aquesta senyora. En fi, anem a parlar una mica de Bhagwan Rajneesh. Realment, en el documental, no es parla gaire de Bhagwan Rajneesh. Com a mínim, en aquesta primera part. No ens expliquen gaire sobre ell, la seva personalitat. No? T'explica una mica el context, però... Ja apareix en el...
Que surten aquells diaris, no?
Sí, però ja apareix la història... En la història ja apareix el Bhagwan Rajneesh com a líder espiritual a la Índia. És un gurú espiritual de la Índia. No sabem com ha arribat aquí. És un gurú espiritual que combina l'espiritualisme i la psicoteràpia a finals dels anys 60, principis dels 70...
Una cosa...
Coses molt xungues, digues.
Com de difícil ha de ser un gurú espiritual a la Índia? Això és com... Molt fàcil, no? Perquè agafes literalment els 4 turistes americans de torno que venen a fer un retiro espiritual i els expliques les 4 milongues de meditar i coses d'aquestes i ja està.
Però
vull dir, comença no té com a... molta cosa més a explicar.
Comença com a guru espiritual de la Índia per persones de la Índia. Al principi no hi ha.
És igual. Blancs. És igual.
No, ella s'estableix com a guru espiritual... En plan, superrompedor i supermodern, als anys 60, perquè introdueix la psicoteràpia en l'espiritualisme, no exactament hindú, perquè com que ho rebutja una mica el tema religió i tal, però el sentir-te en plan en sintonia amb
tu mateix... Això sembla intel·ligent. O sigui, introduir una cosa que se suposa que és una ciència, ho barreges com amb pseudociència perquè soni com més vàlid, no?
Sí, una mica.
Sí
ara veurem.
Em sembla intel·ligent.
Realment la combinació està entre... trobar el balanç una mica entre ser espiritual i ser capitalista. Perquè, clar,
també, tu parles... també, important.
Clar, sí, és una mica tot això, no? I això.
Si no hi ha diners, no val la pena.
Llavors tenim una noia que es diu Mahaman Shila, que als 16 anys és quan coneix per primera vegada a Bhagwan. De fet, és son pare qui porta la Shila a conèixer aquest senyor. Van a casa d'aquest senyor i el senyor pues, fa com una xerrada, no? Hi ha pues, potser 6 o 7 persones allà. I aquestes 6 o 7 persones que estan allà es pensen que aquest senyor és com el segon Buda i que canviarà el món i tal i qual. I ella ho descriu com una experiència que li canvia la vida. En plan, de cop està com plorant, saps? Aquestes coses tope de xungues que a vegades passen.
Sí.
I es fa seguidora de Bhagwan i del seu moviment, no? En el grup del Bhagwan Rajneesh, el que es dediquen a fer és el que li diuen meditació dinàmica. La qual és com que hi ha 4 fases, vale? De fer aquesta meditació dinàmica. És una mica diferent.
Sí.
La primera fase li diuen respiració caòtica, que simplement significa que et tapes els ulls i hiperventiles. Et provoques hiperventilar. Després ja...
És que tan mala idea ja, i és la fase 1, i ja em sembla molt mala idea.
És com hiperventilant, per, suposo que, no sé, per...
Bueno,
per
perquè
portar
igual...
el teu cos a...
Al límit, no? Una mica.
Al límit, I guess, suposo. Llavors ja el que se li diuen, la fase 2 és l'explosió, que bàsicament significa que després d'hiperventilar tens el cor a 1000, crides i deixes anar tot, no? Tota la frustració, tot el que sigui, tu ho crides. Llavors hi ha la tercera fase, que literalment... en el documental, el títol que posen llavors és Yo estoy perro, chungo. I és perquè literalment es dediquen, després de cridar i treure tot, es dediquen a saltar. O sigui, primer ho treus tot com emocionalment i després ho treus tot físicament, diguéssim. Es dediquen a saltar fent
Madre mía.
Déu-n'hi-do.
I l'última fase és calmar-te, tombar-te i estar-te en silenci el temps que sigui fins que baixes, no? És que vas fins a dalt de tot, diguéssim, no? Vas a l'extrem i llavors baixes. És una mica com les classes de ioga, que després fas allò de tombar-te.
Crec que com que et relaxes, no?
Sí, és com que tot el... no sé, sí. Llavors, què passa? El moviment aquest de Bhagwan, en el que tothom porta túniques taronges, és com el seu uniforme, atrau molts joves intel·lectuals que estan cansats de les restriccions imposades per la tradició i aquest tipus de coses, no? I a poc va guanyant popularitat a la Índia, comença a publicar llibres, comença a fer discursos públics en comptes de simplement a casa seva davant de mitja dotzena de persones, i cada cop té més gent que el segueix, i parla d'espiritualitat, introduint dins de l'espiritualitat, com el que dèiem, el capitalisme. I no només el capitalisme, sinó també la sexualitat, que és algo que, quan tu parles d'espiritualitat, en general, rebutja tant el materialisme com la sexualitat, no? Llavors és com que, idea trencadora d'incloure aquestes coses dins de l'espiritualitat, quan normalment s'han deixat a banda, no?
Però és això.
Llavors, un cop ja té bastant de seguiment a la Índia i tal, és quan la gent hippie dels Estats Units i d'Europa comença a saber d'ell i comencen a viatjar a l'Índia, no? És l'època aquesta de, bueno, per això, els 60, els 70, època del New Age, no? De trencar una mica amb el sistema, aquest tipus de coses. I el Bhagwan comença a terrebre aquests seguidors blancs de l'Oest, no? I es muden tots junts a un poble, a una ciutat que es diu Pune, on formen una comuna que s'anomena Rajneesh Ashram. A l'Ashram, el que passa és que quan arriben els turistes, els blancs, dels Estats Units i Europa...
Els blanquets.
Sí. La gent ho veu com un oasis, perquè, clar, tu arribes a l'Índia i el primer que veuen és molt de soroll, brutícia, molta pobresa, i de cop entres enmig d'aquesta ciutat on tot és tan terrible per tu, no? En plan, el tercer món. I és un lloc on hi ha pau, hi ha tranquil·litat, són jardins, bàsicament, està tancat, per tant, no se senten el soroll de la ciutat, la gent que està allà, tothom va amb aquestes túniques, i parlen fluixet, i no criden,
i són molt amables, i tots somriuen.
Clar, exacte.
Kind of thing.
I llavors comences a sentir el Bhagwan parlar, no? Quan tu arribes allà. I parla de la idea del nou home, perquè, òbviament, havia de ser un home. Diu, no hi ha religió, ni hi ha nacionalitat, l'únic que hi ha és harmonia entre l'humà i la natura, i no sé què. I diu, ok.
No, vale. Si això, com a teoria, està bé, no? Però, clar, d'aquí que pugui ser una realitat, doncs va un tros important.
Clar. I com que és el moment àlgid de la contracultura i tal, l'amor lliure, bla, 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 pues molta gent jove que està en plan rebel·lant-se contra la tradició religiosa, la tradició governamental, doncs se senten atrets per aquesta filosofia com tantes altres. Perquè al final,
sí,
aquesta època és d'on sortien les sectes de sota els bolets. De sota les pedres o com a bolets, oi?
Com, de sí. Sota les pedres.
De sota les pedres.
Però els dos els pots dir.
Sí, però no surten de sota els bolets. És, o surten com bolets o surten de sota les
pedres. No.
No?
Bueno, aviam, podrien sortir de sota els bolets. Si sí. Fossin els patufets o alguna cosa, no sé.
Els barrufets.
Això. Bueno. Qui són els patufets? Ah, el patufet.
El patufet.
Això, madre mia, estem fatal. Deixem-ho estar.
I el nom de la meva guarderia.
Ah, el patufet. Sí, cert. Sabíeu que la Clara i jo anava a la mateixa guarderia?
Sí.
I aquí estem.
Bueno, ens sorprèn sí. Zero.
Si no ho sabíeu, ja ho sabeu.
La meva es deia Bambi.
Va.
Nosaltres havíem anat a la classe dels Bambis.
No, tu havies anat a la classe dels Bambis.
Tu no havies anat a la classe dels Bambis, Marta?
No, jo anava a la classe dels peixos. A P5.
Que cutre, Marta. No tan sols és com un tipus de peix. És com peixos en general.
Clar, no
pot ser una truita, pot ser un tauró.
Sí, els peixos. No, els peixos.
A P3 què era? Perquè jo a P3 era els pollets... I no me'n recordo què era l'altra classe.
I jo els gatets, la gatets. Classe dels gatets.
Hòstia, perquè no llavors hi havia els... A P4 jo era els conillets i tots els cargols.
Els cargols, sí.
I a P5 hi ha els peixets i tots els bambis.
El bambi, sí, sí.
I després a primària ja anaven per colors, te'n recordes? Ah, no, primer de primària però... encara anaven... A la giraf... No, girafes és la segona de primària.
Els ànecs, no?
Els ànecs... Primer què era? No,
ja m'he inventat. Tortugues, no hi havia... Era...
Ah, primer eren les tortugues i els elefants. I segon eren les girafes i els gossets.
Sí.
I després, a partir de tercer, hi eren els estels de colors.
Sí.
Que eren groc i... Groc i blau, a tercer. A quart era verd i vermell. I a cinquè, així, crec que ja no teníem res.
No, perquè ja érem grans.
Sí, supergrans. Tu has vist un nen de cinquè de primària? És molt... En fi.
En fi, seguim.
Ah... Exercici de memòria.
Ja veus.
Què passa? Que comencen a arribar joves rics i aquests joves rics blancs porten diners, que a més no són rupees, o no sé com es diu dir en català, la veritat és que ho he escrit en anglès.
No és... Rupee?
Rupee. Són dòlars, el qual té més valor. És igual, no són els diners d'allà, són dòlars, tenen més valor. I llavors se n'adonen que ja no és tan... vendre la filosofia i tal, sinó que és vendre meditació i espiritualitat com a producte. Ja no és simplement seguir una filosofia i tenir un moviment. És vendre aquesta espiritualitat com a producte. És marketing.
Es diu rúpia.
Rúpia. Rúpies, llavors.
Sí.
Llavors, la nostra estimada Sheila... Quina desgràcia de persona, de veritat.
Sí, sí.
La odio amb tot el meu cor. Però la Sheila és l'ajudant d'una senyora que es diu Lakshmi, que és la secretària personal del Bhagwan. I pràcticament li roba la posició. Li diu al Bhagwan, mira, aquesta tia no sap el que fa. Jo t'estimo i jo ho faré
és
tot per tu.
És que és una visionària. És... Aquesta és de la que me'n recordo, em sembla. De la que me'n recordo més.
Sí. Llavors, ella mateixa et diu, jo no estava interessada, perquè surt ella parlant en el documental, jo no estava interessada en l'espiritualisme, en la meditació, en totes aquestes merdes. Jo el que volia era formar una organització capitalista. Tal qual.
Que ara sort que no ha dit una organització criminal.
Vaya personatge.
Que dius, munta't una empresa, senyora? Però clar, bueno, clar. Bàsicament el que fa és muntar-se una empresa. Ja munta tot un negoci al voltant de portar la figura i vendre la filosofia del Bhagwan per tot el món. S'ha de dir que és una tia molt intel·ligent, també és una dona molt manipuladora i molt agressiva molt. En les seves tècniques i tàctiques de parlar amb la gent i de convèncer la gent de coses. Llavors... Sí. Tenen, a la comuna de Pune, tenen 4.000 persones, que és força gent.
Home, déu-n'hi-do.
I d'aquestes 4.000 persones, la majoria són gent de fora. Són gent europea o nord-americana.
Clar, el que et dic és que són tontíssims.
Al final sí, al principi no, però al final sí. I aquesta gent està invertint tants diners en aquesta comuna que acaben formant un sistema bancari intern dins de la comuna. A més, aquesta gent blanca rica ve amb tots els seus diners i tal qual arriben els diuen vale, però això és una comuna, has de netejar lavabos. I la gent en plan, però podria ser amb els peus del gurú? Sí, però primer netejar el lavabo.
És que em sembla correctíssim.
Bé, cada cop tenen més seguidors, comencen a juntar-se amb molts intel·lectuals que volen construir en plan una utopia i una ciutat perfecta i no sé què, no? I també és el que vol el Bhagwan. I busquen un terreny en el qual puguin viure-hi 10.000 persones, que és la seva estimació del que creixeran en els següents anys. I comencen a buscar llocs per la Índia, però tenen un problema a la Índia, i és que el govern d'aquell moment no els immola gens aquesta comuna, i els veuen com una amenaça social, i els hi posen moltes pegues per tot arreu. I llavors arriba un dia en què una persona, que la Sheila diu que és un fundamentalista hindú, vale, és l'única persona que ho diu això, en un sermó o alguna xerrada en pública que estava fent el Bhagwan, li tira un ganivet i no el toca ni res. No, sí, no el toca ni res, però diu, ostres, m'ha intentat matar, potser hauria de marxar de la Índia. I la Sheila li diu...
Bona conclusió.
Sí. Bueno. La Sheila li diu, saps quin és el lloc perfecte per muntar la nostra comunitat i la nostra ciutat perfecta i tal? Amèrica. Per què?
Yes, yes.
Amèrica... A la seva Constitució consta com a dret fonamental la llibertat de religió, que en altres països pues, no consta.
No, aviam, ja. I este és un rato.
Clar. A més, ella havia anat a estudiar a Amèrica de jove i el seu marit era americà. I... O sigui, ella estava casada amb un senyor americà que després es mor perquè està malalt, però Bueno, això, ella diu, hem d'anar a Amèrica. I busquen un terreny per Amèrica. El 1980, aquí és el moment que perdem aquest senyor. Perquè el 1880, Bhagwan anuncia que farà un vot de silenci, que deixarà de parlar en públic i que pràcticament és un reclus ara. I tota la gent de la secta, de la comuna, en plan, hem vingut fins aquí...
Per això?
Per sentir-te tu parlar. I ara fas un vot de... a més, un vot de silenci indefinit.
Sí, sí.
De fet, no parlarà de cara a la comunitat durant anys. I
apenas... diu que ja n'ha tingut prou i que se la peda. Diu,
sí.
Mira, ja que ho porti la Xiva aquesta, ho està fent molt bé.
Clar, és que llavors la Xila comença a encarregar-se dels discursos i és en plan, soc la representant de Bhagwan, bla, bla, bla. Ells explica el seu equip, perquè ella té com un equip de gent que l'ajuda, com els de l'oficina, no, diguéssim, que, mira, gent, ens traslladem a Amèrica, però encara no podem dir-ho a la comuna i tal. Perquè hem de treure el Bhagwan del país d'amagat.
És que en algun moment sembla una mica com si aquest fos el president dels Estats Units de les pel·lis. Sí, sí.
S'ha de protegir per sobre de tot.
I té com tota una gent al voltant, saps?
Sí. Aquí està el que a mi no em quadra, i és que quan marxa el Bhagwan de la Índia, no sé on polles el porten, perquè no va directament a Amèrica. O sigui, on polles bueno, se'n va aquest senyor?
Per rutilla. Se'n va de viatge.
Aprofita, suposo. Fa...
Llavors, un cop el Bhagwan ha marxat del país, els hi diuen a la gent de la comuna, en plan, hem de desmuntar l'ashram. L'ashram és la comuna que tenen. Es desmunta tot, es ven tot el que no puguem endur-nos i es crearà Rajneshpuram a l'estat d'Oregon nord dels Estats Units. Nord-oest.
Ai, no sé per què pensava que era com a Texas.
No, és Oregon.
Us imagineu que arriben a anar a Utah i ja s'ajunten amb els de l'FDS. Fan competència sectària.
La guerra de les sectes.
Sí, sí,
és que, per favor, boig. Algú que ho faci. Ja em portes els de Jonestown i ja els tenim tots.
No, Jonestown s'havien matat ja, eh?
Bueno, és igual. Tots juntets.
Després parlarem una mica de Jonestown perquè parlen de Jonestown. En fi, llavors, el 1981, un any més tard, ens situem a Oregon, en un poble que es diu Antelope, que és un poble molt petit, hi ha 40 habitants, la majoria d'aquesta gent que viu allà és gent retirada. I és molt rural, però són tot terres sense conrea, és com molt enmig de la nada.
I tot això és gent com que porta ja tota la vida, no?
Ah, sí, és gent que en plan, els seus besavis es van instal·lar allà el 1860 i alguna cosa, saps? Jo què sé. La majoria de gent, sí. I allà, dintre del que seria... No hi ha res construït, però entraria dins del terreny que pertany al poble. Hi ha un lloc que es li diu Big Muddy Ranch, que és el ranxo del fang, que és bàsicament són 80.000 hectàrees de terreny que ningú fa servir, que no es pot fer res allà, en plan, és tot sorra i pedra i no
serveix per res.
Vale, doncs aquestes 80.000 hectàrees, que es diu ràpid, les compren els Rajneesh i aparentment, no sé si és a tots els Estats Units o a Oregon només, però una comunitat de 150 persones pot declarar que són un poble i formar un govern municipal.
Oh, fascinant aquest tros.
I és totalment és legal. Que... I clar, els Rajneesh el que volen és crear un poble, volen crear una ciutat. I tenen, dins del grup, tenen 150 persones que són ciutadans americans, que estan registrats per votar i, per tant, poden muntar un referèndum, votar ells mateixos i decidir que són un poble legalment. I són un poble.
Fascinant.
Tenen municipalitat, així, perquè, mira, així. El fet de que tinguin municipalitat significa que poden crear assemblees, poden donar-se, autodonar-se permisos de construcció sense dependre de ningú altre, sense haver de demanar permís a ningú altre. I els habitants d'Antelope, que és aquest poble al qual pertanyia, no, el ranxo aquest, aquests terrenys, pertanyia a aquest poble, òbviament no els hi mola gens.
Clar, normal.
I menys els hi mola quan veuen que comencen a construir, comencen a muntar estructures per tenir electricitat, comencen a construir clavegaram, comencen a construir carreteres...
Hi ha
carreteres.
Més gent de la Índia, cuidao.
Sí.
Hi ha pocs d'Índies, per això. Però...
Bueno, no. Vull...
Sí, Ara en parlarem perquè tinc punts de discussió, perquè hi ha coses tan estúpides, tio. És que ningú se'n salva aquí, és que són imbècils uns i són imbècils els altres.
Tots, en fi, no val ningú.
Tots aquells intel·lectuals que havien parlat, que estan en plan, són joves, però són arquitectes, són enginyers, són advocats, no sé què, són realment qui estan formant aquest poble. I tots aquests són gent que són o americans, o nord-americans, o europeus, no? I volen muntar tota una ciutat, posant uns planos al que muntaran. No només estan construint clavegueram i electricitat, sinó que estan volen construir una escola, restaurants, botigues, un banc, i a més, granges i camp de conreu per ser totalment autosuficients. I a l'agost de 1981, Bhagwan arriba a aquest poble, que li diuen Rajneeshpuram, li han construït una mansió i bàsicament el reben com si fos realesa. En plan, ells viuen en barracons, de moment, perquè encara estan construint electricitat.
Viuen en la merda.
Sí,
però ja tenen la mansió feta. I aquest senyor arriba, encara està amb el seu vot de silenci, es tanca la mansió i no
participa en res. A sobre no diu ni gràcies.
No diu ni hola.
Ni aquí te pudra.
El reben com si fos un rei i ella es tanca la seva mansió, no parla amb ningú, no surt, saps? Perquè està en plan com reclus. Tope de xongo. Llavors, què passa? Que mentrestant, al poble d'Antelope hi ha tota la gent que viu allà, que són gent, el que diries en plan... Hola, American, saps? En plan, conservadors, en plan, soc descendent de cowboys i merdes per l'estil, no? Que arriben aquesta gent i els veuen tots vestits amb túniques i parlant d'amor lliure i aquesta gent fa... I s'agafa les perles. I hi ha, constantment hi ha aquesta doble narrativa de... Pels rajneses, en plan, estem construint una utopia, estem construint algo que... En plan, està basat en el respecte, no sé què, i serà totalment autosuficient, i bla, bla, i tothom és acceptat.
I tot supermaco i superbé.
Clar, i per l'altra banda tens la narrativa d'aquests conservadors que han viscut allà tota la vida, de, no, aquests estrangers, aquesta gent rara, aquests hippies, no.
No.
Per l'altra banda, socialment, jo això crec que és comprensible, hi ha preocupació pel fet que s'estigui muntant una ciutat, o sigui, una comuna com si fos una ciutat, perquè és que fa màxim 3 anys, crec que no arriba a fer 3 anys encara, que va passar allò de Johnstown. La gent...
I estan cagats.
Clar. Ho veu i ho recorda, no? I diuen, ostres, una comuna que és un poble, que és autosuficient, que és una utopia, que no sé què, recorda molt a Johnstown.
Sí.
I mira com va acabar, no?
Sí.
De fet, no sé si recordeu de quan vam fer l'episodi sobre Johnstown, que hi havia un senador que va anar a Johnstown.
Sí.
Sí.
I el van matar.
Sí.
Sí.
Bé, la filla d'aquest senyor s'uneix als Rajneesh.
No.
I l'utilitzen una mica com per fer relacions públiques de al meu pare li encantaria aquest lloc, no és gens com Johnstown, no sé què, que no és gens com
Johnstown.
No pot
Johnstown.
Clar.
Corre.
Que cruel, no?
La gent... No, però vull dir, aquesta dona pues, s'ha unit, si yeah, yeah, ho però... diu en plan... Sí, però és raro, sí, és estrany.
Sí.
Clar, la gent els compara amb Johnstown perquè és una, no, és una comuna, no sé què, hi ha un líder religiós, un guru, no sé què. Però a ells no els agrada aquesta comparació perquè diuen, per començar, Johnstown era una comuna cristiana. Aquí vosaltres sou els cristians, no nosaltres. Ells no es consideren cristians, ells no es consideren de cap religió en concret.
Uh-huh.
Dos, ens esteu posant males connotacions perquè sí, en plan, no tenim res a veure. I ells consideren que no estan seguint... les idees d'un sol líder, sinó que entre tots aquest grup de gent està construint aquesta ciutat.
No, clar, no estan seguint les idees del líder perquè el líder no parla.
Llavors, aquí hi ha una cosa que a mi m'ha fet pensar bastant i és que aquesta gent que parlava en contra dels Rajneesh era en plan, és que són uns... parlen molt dels seus pecats i en plan, és que són uns desviats i no sé què, i és en plan... aquests rotllos de l'espiritualisme, i és com... Dóna la sensació que és en plan, o sigui, tot l'espiritualisme és dolent, a menys que sigui espiritualisme cristià. Saps què vull
dir? Clar, és que no és el mateix. Sí. Una cosa és ser cristià, l'altra és espiritual.
Clar.
Diferent.
Hi ha tants moments del documental que dius, sou el mateix amb diferent etiqueta. En plan, què m'estàs dient?
És que un dia obrirem un meló sobre les religions i les sectes, que no l'hem obert.
L'estic obrint ara, o sigui...
Bueno, igual sí que l'hem obert, eh?
Us dono peu a discutir...
És probable que sí.
Aquests prejudicis que té la gent cristiana conservadora i la que comparem entre el cristianisme i qualsevol altre tipus d'espiritualisme. O sigui, us dono peu.
És que, vull dir, jo crec que totes les religions tenen part de secta. El que passa és que, òbviament, si... Bueno, aviam, se suposa que si tu te'n vas de la religió cristiana no passa res. Però, o sigui, jo crec que la diferència bàsica entre les sectes i les religions mainstream, per dir-ho així, és que la majoria de religions mainstream, si tu te'n vas, se suposa que no és tan horrorós com, per exemple, si tu te'n vas de, jo què sé, de cienciologia, que se suposa que després et persegueixen i tota aquesta pesca. Però, al final, el que és les idees, la idea de comunitat, la idea de som millors que altres i nosaltres tenim la veritat absoluta sobre el tema i la resta no, estan totes les religions. I, de fet, la religió islàmica també es basa en el fet de que els cristians estem equivocats, bueno, estem, com si jo formés part, però bueno, estan equivocats i Jesús no és el fill de Déu, sinó que és com un altre missatger i tal, no sé què. O sigui que al final totes les religions es basen, i totes les sectes es basen en el fet que tu com a comunitat, com a grup, tens la veritat absoluta que la resta de gent no té.
Sí, que els altres encara no han vist la veritat.
No. En això és igual les sectes que les religions. I hi ha altres punts que també són molt semblants. El que passa que no estem disposats perquè al final les religions mainstream formen part de la nostra cultura i del nostre dia a dia, ho vulguem o no ho vulguem. Vull dir, ja no només, vull dir, no cal que vagis els diumenges a missa, però celebres Nadal i celebres coses que la cultura és de religió, no? Però bueno, al final és molt semblant a una secta, el que volia dir.
Se t'ha entès, se t'ha entès.
Clara, vols posar el teu granet de sorra?
No, és que jo crec que ja ho ha dit. Vull dir, tot bé.
Okay. Tot bé. Realment sí. A més a més, es nota moltíssim quan veus el documental que la gent... O sigui, realment, no és tant que estiguin preocupats per què està passant dins de la comuna, sinó que és tot prejudicis, saps? És tot...
Sí.
Perquè no han anat a la comuna i han mirat què feien. Suposo.
No, és directament, és diferent el que estem fent nosaltres. I t'ho diuen tal qual, en plan, així no és com s'ha fet les coses tota la vida aquí. Per tant, no poden estar aquí. I en plan, what?
Sí, sí.
Que, no sé, és super raro. Ja anirem comentant més que aquestes. Hi ha un senyor que es diu algo Wolfgang, que és un senyor que no és americà, que durant els anys 60, 70 i tal, igual alemany, no me'n recordo, només m'he quedat el cognom. Perquè pensava...
És molt inventat, no tinc ni idea.
En fi, era com simpatitzant de la comuna a la Índia, a Pune, i és una persona que fa pel·lícules i va gravar-los, i no està clar si és amb el consentiment de la gent que grava o no. Hi ha gent que diu que sí, hi ha gent que diu que no. Però fa una pel·lícula...
Ja que està allà, no?
O sigui, sí, grava...
Sí, cuela.
Una... Sí. Grava una sessió de meditació dinàmica, el que us he dit al principi, aquells quatre punts, i fa una pel·lícula sobre això, i la publica, i està a tots els cinemes d'Oregon, especialment a la zona o als voltants, no? Els pobles del voltant d'on s'ha instal·lat, i tothom va veure-la. I clar, què veuen? Veuen a gent en una sala, primer fent-lo de la hiperventilació, tothom va nu, després cridant de manera molt agressiva, alguns donant-se cops, com sacsejant-se els uns als altres. És una mica... T'ho posen. El documental t'ho posen i és una mica incòmode de veure, la veritat.
Ja, és el que més em va molestar de veure en el seu moment, perquè la resta, res és molt gore ni res de l'altre món. Però
no.
Això sí que és una mica com que t'incomoda.
És incòmode perquè és... En plan, ningú s'està pagant ni, hòstia, han pres violents. S'estan sacsejant els uns als altres, s'estan com apartant, s'estan cridant a la cara, però tampoc s'estan insultant, estan cridant per cridar, saps? És una mica estrany. I de cop llavors paren i estan tots com asseguts, no? I amb els ulls tancats i en silenci, i llavors estan tots ballant i llavors tornen a estar calmats i llavors estan com...
Sí, a més que tu això ho veus i dius, home, aquesta gent està una mica pirada del cap.
Sí. I no sé, veus molts cossos tots barrejats i donant sensació que hagi de ser una orgia, però no ho és, saps? És una mica estrany. La qüestió és que la gent surt del cine dient que el que acaben de veure és malvat, o sigui, és tot dolentíssim, que és maligna pur, que aquesta gent és malvada i el que està passant a la comuna, en plan, com és possible que això estigui passant a 100 quilòmetres de casa meva? És indignant. Necessiten a Jesús, saps?
Estan ratlladíssim.
També és una cosa en plan...
Necessiten a Jesús.
Totalment, que també és una part en la que et quedes en plan... A més, la quantitat de gent que et surt dient són malvats.
Aviam, fan coses rares, però
tant. Fan coses rares.
Són malvats.
Sí, en plan, són diabòlics el que estan fent. En plan, what? En plan, estan meditant d'una manera una mica extrema, però tampoc... No, en plan, no estan fent rituals satànics.
Quan comencen a donar-se d'hòsties estan una mica a dos punts de ser un ritual satànic, també t'ho dic.
No, però no arriben a aquest punt, no, perquè no es foten d'hòsties. T'assacegen una mica, en plan, està molt... Però no...
Hòstia, però no és molt raro, o sigui, jo entenc que tu et posen això en un cine menjant les crispetes i a mi em fotria mal rotllo.
Sí, però una cosa és que et fotin mal rotllo i que diguis, hòstia puta, que raro és aquesta penya, en plan, no vull saber-ne res, i l'altre és que surtis tot i anant dient, són el diable, relaxa.
Bueno, clar, però també estem parlant de gent de 80 anys d'Oregon, vull dir, no m'estranya
no pensis, que pensin això. No eren tan grans, aquella gent, en plan, no sé.
Bueno, però són d'Oregon, no passa res.
Sí. Bueno, se suposa que Oregon, sobretot Portland, és en plan superliberal.
Ja, sí, és veritat. Sí,
bueno, però... potser fa 40 anys no sé.
També és una zona bastant rural, o sigui que suposo que...
Llavors, clar, la gent està com molt en contra d'aquesta gent s'instal·li allà. En concret, i de la manera més random possible, el fundador de Nike, que resulta que és veí d'Antilope.
No.
Sí. És un senyor que es diu Bill Bowerman, que... va anar a la Segona Guerra Mundial i després no sé què, i després era, no sé si, entrenador d'un equip d'atletisme, no sé què, i va fer una modificació a les sabates dels seus, el que siguin, els seus atletes, i va fundar Nike. Resulta que aquest senyor, pues, tenia un ranxo a Antelope i no li molen els rajnix.
No.
I clar, és una persona
si
que...
si el fundador de Nike no li mola els rajnix...
Clar... O sigui, ja para, estem parlant de que el fundador de Nike no és una startup, ja és milionari aquest senyor a aquestes alçades.
És una startup.
Denuncia públicament els rajnis, deixa molt clar que no els vol allà, vull dir, és una figura que en la comunitat és molt important, no? I és quan comencen les batalles legals. Perquè, clar, els rajnis han comprat aquell terreny legalment i legalment han fet la municipalitat, vull dir, és legal, tal com estan les lleis allà. Clar, aquella gent diu, deixeu-nos en pau. I hi ha una organització que es diu Mil Amics d'Oregon, que són una organització anti-rajnish, literalment,
no.
Per la conservació de la integritat d'Oregon, no sé què, que el que volen és aturar la construcció de la ciutat.
Sona una mica a quan es parlava de la unitat d'Espanya, que és un bien indivisible i aquestes coses.
Sí,
sembla la mateixa energia.
La mateixa vibe. Clar, la Sheila, que és la representant ara de no només del Baguan, però en plan de la comuna, de la comunitat, defensa la comuna i la defensa molt públicament, surt a les notícies i és molt agressiva. En plan, dient, en plan, a mi ningú em pararà. I què decideix fer la senyora?
Hòstia, no me'n recordo.
Compra la ciutat d'Antelope.
Ah, és veritat.
I ja està, no?
És veritat, tio, me la pela.
No compra el poble així tal qual, sinó que el que fa és que Antelope, tot i que només hi ha 40 habitants, hi ha molts edificis que estan abandonats i la majoria estan en venda perquè les persones que són propietaris doncs, no hi viuen. I el que fan els rajnis és comprar-les de manera completament legal, al preu que se'ls diu, no fan res raro, però compren molts edificis del poble que estaven abandonats, que estaven sense fer-hi res.
Clar.
I el que fan és posar-hi els seus negocis, les seves oficines temporals, mentre que la ciutat s'està construint encara.
No, i aquí I clar, ja Antelope es comença a sentir una mica com Rússia.
Clar, ara que ja no és només que els tenim aquí al costat, sinó que és que els tenim al poble, tothom va amb aquestes robes taronges i vermelles...
I que has de passar per davant de les seves tendes i les seves coses...
Clar, tenen una mena de cafeteria que la compren i li canvien el nom i li posen un nom així en plan com indi.
Rajnish, no sé. El senyor...
Sí, no sé exactament què era, però és un nom que sona indi. A més, moltes de les persones que potser es deien John quan es fan de la comuna es canvien el nom per un nom indi, saps? O sigui, és com que hi ha tota aquesta... És massa...
Una
massa...
mica otaku, el tema.
Massa ètnic per la gent d'allà.
Yeah.
Massa ètnic. Clar, no els hi mola gens. Hi ha molta fricció entre els residents d'Antelope i la gent de la comuna. I és que és increïble perquè surt un senyor dient el fet de que hagin comprat aquestes propietats és diabòlic.
Bueno.
Ha comprat 10 edificis. En plan, què és diabòlic d'això? És que és el fet de posar-ho en aquestes paraules d'allà, no és en plan no em sembla bé perquè no ens vull aquí, perquè sóc un...
racista.
Racista. En plan, un intolerant. És perquè són el diable, perquè han comprat un edifici.
Ja.
Ja, els va una mica a la olla.
Llavors, comencen... O sigui, es troben en què les propietats dels Rajneesh acaben sempre plenes de pintades. Hi ha molt de vandalisme. Els Rajneesh reben amenaça dels veïns. Els veïns van amb escopetes pel carrer, en plan, que et disparo. I els Rajneesh en plan, pau i amor, però... Ok. Clar, en resposta... I això m'agrada molt, també, perquè en resposta els Rajneesh diuen, vale, doncs vaig a fer-te fotos de totes les putades que em fas i per la nit faré soroll i llum per no deixar de dormir. Si el que fas és amenaçar-me amb escopetes. I llavors surt un senyor dient, és que els Rajneesh no ens deixaven dormir per les nits perquè són molt vengatius. Bueno, i jo pensant, el mateix senyor que abans estava dient, anava amb una escopeta i si una mirava malament l'amenaçava a disparar-lo, és que són uns vengatius perquè no em deixaven dormir per la nit i em feien fotos amb la meva escopeta per demostrar que els estava amenaçant. Then what?
Va, tela.
Ja, és que al final jo crec que es munta aquí un pitoste que no fa falta.
No.
Perquè, vull dir, podrien haver estat tranquil·lament vivint la seva vida uns i els altres, i ja està. El que passa que, bueno, suposo que es deurien
sentir una mica com... I tan sols estan al mateix poble.
Envaïts, no?
Sí, però... No sé, és aquesta idea americana de jo tinc més dret que tu a estar aquí perquè...
Però què dius? Perquè, si és de guany o de free.
Clar, no sé, potser... Vas envair tu primer i potser hi hauria una comunitat de natius americans sent molt feliç ara mateix on tu tens el teu puto ranxo dels collons amb la teva escopeta. No
total.
Sé.
Total. Igual els hi pertany més als indis que a tu. Who knows?
Maybe. O potser la terra no hauria de ser de ningú. Però, that's another topic for another day.
Sí, sí, perquè si no ja que ens fotem en uns melons importants.
Sí.
Més? Un mes?
Obrim una fruiteria aquí.
La gent d'Antelope té una gran idea. I és, si eliminem el poble d'Antelope, els Rajneesh no poden comprar més edificis.
Bueno.
Ok.
Vale.
Si volen acabar amb el poble d'Antelope.
Sí, prefereixen volen... acabar amb el seu poble, el que se suposa que estan protegint.
Sí, no ho sé exactament. Que, sí, no entenc què estàs protegint. Però volen dissoldre el seu propi poble. És en plan, si no eres mia, no eres de nadie.
Sí.
Saps?
Una mica tòxic el tema.
Una mica tòxic, sí, la teva relació amb el teu poble. Vull dir... I el que fan és fer un referèndum en el que voten per dissoldre el poble. El que no s'esperaven és que... Dels 120 participants en aquesta votació, 90 de les persones que es van presentar a votar eren Rajneesh. Mm-hmm. Vull dir, hem dit perfectament que abans hi havia 150 persones Rajneesh i hi ha 40 persones al poble d'Antelope. No sé què tenien guanyar.
Ja, és que si ho penses, vull dir, com a propaganda electoral mal calculat.
Clar, no sé. I són gent que són ciutadans americans, que tenen el dret de vot, estan registrats per votar, vull dir, clar que es presenten. Et dic, de 120 persones que voten, 90 són Rajneesh.
És que és molt fort.
Voten per mantenir el poble i munten una gran... A mi a més és genial perquè després veus a la gent del poble plorant perquè no han pogut dissoldre el seu propi poble i els Rajneesh fan una festa. És en plan...
Estic molt contenta de que has salvat el teu poble. És que, en veritat, és graciós si ho penses, eh?
Sí, és molt, no sé, és molt ridícul.
És una història, o sigui, és com un argument de pel·lícula, saps? O sigui, si hagués passat en una pel·lícula, diries és impossible que passi en la vida real.
És molt estúpid, sí. Llavors, ja no només els ciutadans d'Antelope, sinó de pobles veïns i tal, de tota la zona, diguéssim, la comarca, no? Per posar-ho d'alguna manera, molta gent d'altres llocs demanen al govern d'Oregon que faci alguna cosa, però clar, des del govern d'Oregon els diuen tot el que ha fet aquesta gent és legal.
Clar.
No sé què voleu, en plan, tampoc ens agrada, però no podem fer res legalment. I llavors el que passa és que després de que guanyessin aquest referèndum als Rajneesh, resulta que a Portland, que és la capital d'Oregon, ells havien comprat un hotel, perquè aquí tenen diners per tot. Suposo que per entrepàs amb la gent que arribava a la comuna o què. La qüestió és que hi ha un atemptat bomba a l'hotel dels Rajneesh. Han d'evacuar, però no es mor ningú. Però clar, el fet que hi hagi hagut una bomba a un hotel que pertany als Rajneesh, la Sheila s'ho pren...
malament.
Decideix comprar rifles per tota la comuna. Decideix, literalment, muntar un exèrcit.
I mentre l'altre que no diu ni hora ni bon dia al matí, i aquesta està comprant rifles, és que a mi això...
Sí. Va fent.
Ella va fent.
Sí. S'ha de dir que tot això és superpúblic i supermediàtic. Vull dir, tot això no està passant al poble, ja està. Vull dir, tot el país està entrant del melodrama. Llavors el que passa és que la gent de la ciutat dels Rajneesh, que realment canvien el nom d'Antelope a ciutat Rajneesh.
Rajneeshpuram, no? O alguna cosa així?
No, Rajneeshpuram és la ciutat que volen muntar. I Antelope li canvien el nom a City of Rajneesh. City of Rajneesh i Rajneeshpuram. Rajneeshpuram encara no estava totalment construïda. Per això estan a Antelope, que és la ciutat de Rajneesh. Però bueno, seguirem dient Antelope perquè és més fàcil. Formen un ajuntament en el qual hi ha tres representants Rajneesh i un dels habitants originals del poble.
És que és molt trist.
De fet, al principi n'hi havia dos, però un arriba allà i diu, ui,
uf, no. Deixa-ho, no?
És més, es muda del poble aquella persona. Se'n va del poble. I seguim amb les mateixes històries de... És que... M'encanta perquè aquí hi ha un moment que diuen un dels veïns, és que no els vull de veïns, no sé què, perquè els sento... I, a més, tenen aquesta obsessió sexual, no sé què, i és en plan, els Rajneesh, a part de que parlen d'amor lliure i que la sexualitat no és dolenta, ja no parlen més del sexe. I després aquesta gent parlen tota l'estona de l'obsessió sexual d'aquesta comuna i és en plan...
Huh. Aviam qui té l'obsessió sexual, aquí en aquest...
Sí, maybe. Sí. En fi, hi ha fins i tot un moment que comparen a Sheila amb Hitler, que jo també he sigut en plan, mare meva... A mi a més ho diu el senyor en plan, jo vaig lluitar a la Segona Guerra Mundial, no sé què, no sé quantos, i aquesta senyora és pitjor que Hitler i jo. Bueno, a veure...
Les referències, no veus. Sí.
La Sheila... No es diu Sheila, es diu Sheila. He estat dient Sheila tota l'estona, oi?
No, has dit Sheila. He dit Sheila.
La Sheila ho disfruta a tope. Comença a anar a totes les teles, tots els programes, a defensar la comunitat. És molt agressiva, molt provocadora amb els seus comentaris, fa comentaris sarcàstics. Hi ha un moment en què fiquen un clip que és molt graciós. Bueno, fiquen molts clips que la veritat són molt graciosos. Però n'hi ha un que ens passem a fer gràcia perquè hi ha una senyora del poble dient perquè és que són uns depravats, no sé què, el seu gurú té 13 Rolls Royce. I la Sheila, no, en té 17. Toma!
Ja, és que me'n recordo d'aquest tros. Oh, és brutal.
Hi ha un altre moment que algú està dient, perquè no sé què de la comuna, no sé, en plan, com que amenaça els nostres valors cristians, i la Sheila, fuck you!
És que en veritat és bastant estúpida, la Sheila aquesta, vull dir, normal que caigués malament. A més, a sobre, ha anat aquesta de fer de relacions públiques.
Sí. Però és realment... or pur per la tele.
Sí, clar, pels memes. O sigui, si hagués hagut Twitter, hauria sigut... Bueno.
Sí. Sí, això hagués passat ara i seria la reina dels memes.
És que es faria viral, aquesta senyora.
Sí, sí, totalment, cada cosa que digués. Però és que no m'estranya, veus els clips d'aquests programes dels 80 i és genial. És terrible, però genial. La qüestió és que sí, com més provocadora és la Sheila a la tele, més gent s'interessa, perquè veuen a tot el país, la gent s'interessa primer per les risses, però sempre hi ha gent que cau, saps? Sempre hi ha gent que mira... no sé, és com si diguessis... vaig a llegir-me... Hòstia, com es diu el llibre de la cienciologia?
Ai, sí, Dianerics.
Dianerics. Si és com si diguessis, vaig llegir-me Dianerics per les risses i llavors tu creus.
Bueno, jo no ho descarto, eh? Aquestes alçades de la pel·lícula.
És el que passa amb molta gent, que la gent per les risses va buscar informació i després molta d'aquesta gent acaba sumant-se a la comuna.
Saps què passa? Que tu i jo, Marta, ja no podríem... O sigui, ja no acabaríem amb lo de cienciologia, perquè ja sabem tota la pirada del cap que et foten pel volum 8 del Dianetics. Llavors, clar... Veure, ja sabem tots els secrets.
Però imagina't que ho haguessin descobert als 70, abans dels documentals, saps?
Clar, no, hauríem caigut... Tu i jo, segur.
Segur. Però la qüestió és que comencen a sortir... Comencen a unir-se molta més gent que abans mai s'ho havia plantejat i comencen a sortir comunes a la Índia, en plan, a la Índia apareixen més comunes relacionades amb aquest moviment, però són gent que no ha anat als Estats Units. A Europa, en plan, a Copenhagen, a Berlín, que en Berlín encara estan amb el mur, i crec que és Berlín de l'est, apareix una comuna, a Copenhagen apareix una comuna, a Amsterdam apareix una comuna, a França, a Itàlia, a Portugal, a Espanya no. A Espanya no apareixen comunes.
No, perquè aquí això de l'amor libre i aquest rotllo el portem regulero.
Aquí,
no era el moment.
Encara no teníem Constitució, so, teníem altres coses que preocupar-nos.
Teníem altres problemilles, sí.
Sí. També hi ha moltes comunes a Austràlia i al Japó. O sigui, és que a tot arreu es creen comunes, que no serien totes comunes hipergrans, però es creen a tot arreu. La comuna de Rajneeshpuram se l'estima a 1981, s'estima que... O sigui, se la valora en 15 milions de dòlars, mentre que l'Organització Mundial es valora a 31 milions de dòlars.
És brutal.
O sigui, és molt bèstia. És molt bèstia. Calculen que hi ha 30.000 persones vivint i treballant en comunes arreu del món i, segons la Xila, hi ha 500.000 persones que són seguidors, tot i que no visquin a les comunes.
Bé, això segons la Xila, també. Tu has de fer pizzas.
Sí, clar, això segons la Xila. Tota aquesta gent que està en comunes per tot el món... El que fan és que un cop l'any van a Oregon on munten tot un festival i tota la idea del festival és que junta tothom de tot el món que té la mateixa creença i el Baran, com es deia? Ja m'he oblidat del seu nom, Kaunda. Baguan, el Baguan, surt de casa, surt, saluda, fa hola.
No parla.
No parla.
Hola, no diu.
Però saluda. Fa com una desfilada amb el seu Rolls Royce, saluda una mica com el papa mòbil. Saps?
Una mica rotllo el Canet Rock, eh?
Sí.
Que s'ajunten un cop l'any
I ja està. I llavors el que fan és en plan, pues un festival.
Mira, jo pot ser quedar-me a viure allà, no, però escolta'm, anar un cop l'any rotllo de festivaleo, sí. Jo
com que un festival de música, perquè després tenen disco, tenen casino, tenen beguda, no són d'aquestes sectes en les que no pots fer alcohol, saps?
No, sí que és aquí que... tot és superguai.
No pots prendre drogues, però sí que poden prendre alcohol.
Bueno, tampoc tenia la intenció, vull dir, tampoc som dir-te.
Jo lo digo.
Mentre et puguis fer un cubata...
Sí, un cubata te'l pots fer, tenen disco, i a més, doncs, venen merch del festival. Pues ja està.
Escolta, vull dir, amb el que ens mola aquí, el merchandising.
Total.
Què més vols?
Llavors, el senyor... Recordeu que us he dit... Munten un ajuntament al qual hi ha un senyor que Rajneesh.
Se'n va al festival.
Bueno, doncs aquest senyor es diu Silvertooth, el qual és molt graciós. O li diuen Silvertooth.
Home, li diran Silvertooth.
O igual és el cognom, la veritat és que no me'n recordo.
Home, com s'ha de dir que s'ha de dir Silvertooth el cognom?
Aquest senyor...
Per favor.
És... T'ho confirmaré en el segon episodi. Aquest senyor és, en el moment que graven el documental, és l'alcalde d'Antilope. Llavors és a l'Ajuntament i es dedica a espiar-los mentre es fan el festival mirant la brossa. Llavors la brossa que treuen a la comuna i tenen com una deixalleria, doncs ell va allà i comença a regirar. Però bueno, entre la brossa troba documents de les oficines de la comunitat i es dona compte de que hi ha molts d'aquests documents estan signats amb destrueix aquest missatge quan l'hagis llegit, i coses rares que diu, i s'ho comença a mirar i veu que hi ha com que aquests documents al·ludeixen a que hi ha irregularitats amb el correu, de que potser estan fent en plan, que no deixen que la gent rebi certes cartes, que hi ha matrimonis que el Bawan és el qui decideix qui es casa i qui no.
Ja comencen a haver aquestes cosetes.
Sí.
Més problemàtiques.
I llavors ho porta a un senyor que es diu Dave Frommeyer, que és el fiscal de l'estat, diguéssim. I aquest senyor s'ho mira i diu, ostres, doncs, potser aquí sí que tenim alguna cosa perquè és anticonstitucional no separar l'estat de l'església. Jo això ho considero una mica hipòcrita perquè el primer que fas quan ets president, et fan president dels Estats Units, és jurar sobre una Bíblia.
Sí, yeah, literal.
No sé quina separació d'estat.
Ja, és que jo això de veritat que no ho entès mai, eh?
No sé, és una mica... Per mi és estrany que si una de les teves bases de la Constitució és la separació d'estat i l'església, que també ho és d'Espanya, però bueno, és un altre tema, vull dir, feia aquest tipus de coses. A més, un dels exemples que posa aquest senyor és que a l'escola que han creat els regnis, on van els nens regnis, els professors van vestits amb les túniques dels regnis, hi ha imatges religioses, perquè hi ha la foto del Bawan penjada a la paret, i clar, no pots tenir símbols religiosos a l'escola i parlar de... No, perquè has de separar l'estat i l'església. Però després, i una cosa que això ho diu una de les persones que formava part de la comuna, diu, vale, i els mormons a Utah?
Que era... No, i molt guai tot el tema, però aquesta gent fa The Pledge of Alliance cada dia, no? I li juren a la bandera, sí. I coses d'aquesta rara.
Però és un tema nacionalista. Però aquell senyor diu, i els mormons a Utah? En plan, els mormons tenen tota una ciutat i la gent que dona classes a l'escola són mormons i ensenyen valors mormons. I els catòlics que controlen tot Boston, tot el govern de Boston és catòlic. I els existencialistes al sud dels Estats Units... que ensenyen literalment que l'evolució no és real perquè Déu va crear el món. Tot això no és anticonstitucional, no?
Però...
És una mica... Però, tu ets diferent, saps? No sé. Realment sí que jo aquí estic d'acord en que és una certa persecució religiosa.
Sí.
Que no té gaire sentit.
Tal com no ho haurien de fer ells, o sigui, no ho haurien de fer ells i no ho hauria de fer ningú, saps? El tema
per això, en plan, si amb ells els donaràs per cul amb que això és anticonstitucional, t'hauries de ficar en totes aquestes històries, també.
Clar, sí, sí.
Perquè és una mica hipòcrita, si no.
O sigui, jo trobo millor que no deixin a ningú que no que deixin a tothom, saps? No sé si m'explico.
Sí, 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 clar, totalment. Però el que no pots és... O sigui, estic d'acord, en plan, no hauries de deixar ningú, però el que no pots és anar només a per un grup.
Ja, total. Però bueno, clar, suposo que... jo què sé...
Bueno, la qüestió és que amb tot això comença una investigació, a més a més és una investigació estatal, i la Sheila està en plan, a mi, que no em toquin els ous. La Sheila va a tope, a saco, a lluitar per la comuna. A més, com que és l'única que es comunica amb el Bawan, i després explica el que suposadament li ha dit el Bawan que han de fer, arriba un punt en què la gent de la comuna comença a venerar a la Sheila una mica com si estigués a la mateixa alçada que el Bawan. És una mica estrany, el tema. I munta com un grup
exclusiu. Bueno, aviam, la que fa la feina és ella, vull dir, no sé.
Sí, o sigui, la cara visible és ella.
Clar, fins a quin punt fa el que li diu el Bawan i fins a quin punt s'inventa tot ella.
Ja.
No se sap. Ella forma un grup exclusiu de gent que es reuneixen sempre a casa d'ella, no? I és com l'inner circle, sap? En plan, el grup exclusiu de gent que sap el que està passant.
Els VIP.
Els VIP, sí. I decideixen muntar un projecte. El projecte és, així a primera vista, és molt bonic, perquè el que fan és anar per tot el país recollint a gent sense llar i els diuen, mira, tenim aquesta comuna, estem basats en el respecte, no sé què, no sé quantos, et deixem venir a la comuna, si vols, pots venir, tenim autobusos, no has de pagar res, rebràs menjar, rebràs roba, rebràs medicina i pots participar en la comunitat, pots ajudar amb feines, no? Pots de la construcció o dels camps que estem conreant, no sé no sé quantos, i tindràs una casa. En plan, tindràs un lloc on hi ha una comunitat de respecte, no sé què, no sé quantos. Sona molt bé, no? D'entrada. Són persones sense llar, són persones que ningú vol, que estan en ciutats, que estan en situacions molt vulnerables. L'únic és que els hi demanen que a canvi es registrin com a votants d'Oregon.
Ai, ai.
En concret, perquè aquell mateix any, que ara mateix estem al 1984, hi ha eleccions, diguéssim, com si fossin eleccions comarcals, no és de l'Estat, és com del comtat, no? És com si fos una comarca. Com si fos, en plan, jo què sé, la Diputació de Barcelona, una cosa així. Porten a 6.000 persones, que no és poc.
No, de fet, però bueno,
en aquella zona que és rural, és suficients persones com perquè la gent s'espanti i diguin, si tothom de la comuna vota, perdem les eleccions.
Hem i els regenis
s'apoderen de tota la zona. Realment, l'objectiu dels regnish no és en plan apoderar-se al 100%, però col·locar tres representants regnish al govern comarcal, diguéssim, no? I és el que intenten. Clar, ara ja la tensió no és només amb el poble del costat, la tensió és com amb tota la comarca. I el tema està en que la llei d'Oregon, perquè en aquest sentit cada estat és una mica diferent, la llei d'Oregon diu que si ets ciutadà americà, tens 19 anys, perdó, 18 anys, ja tens 18 anys, i portes un mínim de 20 dies vivint a Oregó,
20 dies,
et pots registrar, 20 dies, et pots registrar per votar.
Ni un mes.
Tens dret a vot. Ni un mes, 20 dies, tens dret a vot.
Que fort.
Clar, ara, de cop, es troben amb que hi ha 6.000 persones que van arribar fa un mes i que de cop tenen dret a vot. Si es registren, perquè t'has de registrar. I no volen que aquesta gent, a més, són gent sense llar, en cap moment tenen cap tipus de respecte per aquesta gent, s'ha de dir. La gent que...
I que al final és gent una mica problemàtica també, que suposo que hi haurà de tot, però després ho diuen, no? Que...
Sí, després ho diuen.
Que el tema se'ls impone una mica de les mans.
De fet, acabarem amb això, però el que em refereixo és que quan veus a la gent que són gent de governs locals, gent que surt a la televisió, gent que són d'aquestes organitzacions contra els regnish, són molt despectius cap a la gent sense llar que han portat cap allà. De fet, són gent que tant els hi donen estar a Oregon que estan a l'altra banda, són gent que necessitaven on viure i ara tenen on viure. I aquesta gent, òbviament, com que els hi demanen, sisplau, voteu, i com que els hem donat una llar, voteu a nostre favor, aquesta gent diu, vale, i volen votar, no? Quan potser són gent que no votarien mai perquè no tenien llar, o els hi donava igual. I la gent que està pues, en aquests governs locals... Ho diuen en plan com si no els hem de deixar votar perquè són gent sense llar, per tant no hauria d'importar el seu vot, saps? O sigui, almenys és la sensació que em dona a mi quan els veus parlar. I el que fan és que, no sé fins a quin punt és legal, perquè no ho expliquen això, el que fan és que els funcionaris del lloc que sigui on han d'anar a registrar-se per votar suspenen el dret a vot de nous registres. És a dir, que es neguen a registrar persones noves.
Cosa que... també és problemàtica en si mateixa.
Que... Sí. Sí.
Perquè si les normes sempre havien sigut aquelles, doncs vull dir, són aquestes, no?
Sí, sí, sí.
Això no és anticonstitucional? No sé.
Hi ha moltes incongruències.
Clar. Però d'alguna manera ja ho poden fer.
Exacte, sí.
Llavors, mentrestant, què està passant a la comuna? És que hi ha 6.000 persones noves que... Sí, ara estan molt agraïdes de que tenen un sostre, una llar, un llit, però no són persones que hagin estat convençudes primer de la filosofia regnish i s'hagin unit, sinó que arriben allà i, en plan, potser els importa una merda la filosofia regnish, saps?
No, és òbviament, que els hi pela tres collons.
Clar, la majoria segurament els hi pela. Segur que hi ha alguns que sí, però la majoria... A més, són gent de tot tipus. Tens gent que, per mala sort, per lo que sigui, han acabat al carrer, tens gent que té problemes de salut mental, no? Tens gent que
o gent amb problemes de drogadicció i coses d'aquestes.
Problemes de droga, tens gent inestable. I el que passa és que hi ha un incident en què una persona d'aquests nouvinguts es posa molt violenta i comença a destruir, no?, per tot arreu. La Sheila va com a intentar parlar amb ell, amb paz i amor, i aquesta persona l'agafa del coll i la comença a estrangular.
I segur que la majoria no estava per dins en plan... Pelea, pelea.
No, crec que la majoria de gent que estava al voltant estava en plan... Oh, no, que no sabem què fer. Fins que un metge, Reixnís, que és metge, s'acosta i porta una xeringa amb un sedant i li punxa la persona i aquella persona, doncs, s'adorm. No, tranquil·litzant, diguéssim. I... per alguna raó, la solució és agafar aquesta persona que està sedada, emportar-se-la en un parc d'una ciutat lluny de Rajneeshpuram i deixar-lo en un banc i se'n torna, l'abandonen. Llavors és quan la Sheila diu, bueno, potser sí que tenim un problema amb tota aquesta gent, els hem de controlar. I el que decideix és drogar la cervesa que els donen a la gent sense, a la gent nouvinguda, a la gent sense llar, que ara viu a Rajneeshpuram. Òbviament, sense el seu consentiment.
No.
Que guai.
Que guai. Es comencen a drogar. I a tot això, la Sheila fa una reunió amb el seu grup d'èlit i els diu, hem de guanyar aquestes eleccions per les bones o per les dolentes. I aquí deixarem el cliffhanger, perquè és on ens deixa el tercer episodi.
Què passarà?
Què passarà?
Doncs has resumit bastant bé, Marta.
Sí. Ei, m'ha costat hora i mitja només. Ja et dic, hi ha moltes coses que són anècdotes personals de gent i és molt interessant, una, veure les imatges de com era la comuna i tal i qual, i dos, veure els testimonis de la gent que estava en aquell moment allà, o sigui, no només la gent que et parla del fet de jo estava allà fa 40 anys, sinó la gent que surt en aquell moment per les notícies parlant, és superinteressant.
És guai, jo aquest documental a mi em va agradar molt i va ser un dels que vam parlar també al principi de conèixer-nos, crec.
Sí. Bueno, és perquè, que impacta.
Jope, i al final tens protagonistes de primera mà, com la Sheila i tal, parlant en el documental, gent que havia anat, gent que estava vivint allà, saps? Gent del poble, també. Vull dir que al final és un documental que és xulo, o sigui, és llarg, te l'has d'agafar amb ganes, però a mi em va agradar molt.
Mm. En la següent part és quan ve el que seria el caos.
La xitxa!
La xitxa. Ja veurem el llarg que sortirà.
Bueno.
Algo més que tinguem a dir, jo he parlat suficient avui.
Això que he dit, que jo crec que està molt bé aquest documental. Tot i que ara suposo que si el tornés a veure, potser trobaria altres coses que m'agraden més o menys, perquè quan el vaig veure tampoc havia vist tants documentals de crims com ara. Ara ja em considero experta en els documentals de crims, especialment en les americanades, que són els meus preferits. I res, que us el mireu només per veure la cara de la Sheila, que fa molta gràcia.
T'ha d'agradar, perquè és molt llarg i te l'has d'agafar en filosofia.
Sí, a més cada episodi però... és molt llarg.
Exacte. I a vegades pot ser una mica lent, però la història està molt bé, en plan, val la pena, en veritat.
Sí. I no sé, què podríem posar d'emoji?
No sé, estic esgotada mentalment després d'explicar aquesta part.
El de... aquell de la posta de sol, no? Per vale. Les túniques taronges no representaven la posta de sol o alguna cosa així?
Hòstia, no sé què representaven les
túniques. Anem a dir que sí.
No, les túniques taronges representaven alguna cosa això de la posta de sol o el sol o jo què sé.
Ok, vale.
Tens tota la raó. Fem això.
Aviam si trobo un, perquè és que jo ho dic molt ràpid. Em sembla que hi havia un. Però... aviam... ah, bueno, sí. Hi ha un que és com una posta de sol. Pues aquest.
Sí,
el busqueu.
Adéu.
Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.